Doncs això que escoltàvem és Mostassa, aquesta proposta musical que avui ens ha portat el Sergi Esparza, a punt d'arribar ja a 1:15 del matí, i ara canviem de tema, deixem la música i anem per l'enoturisme. I és que ahir el Museu de la Vida Rural va acollir el primer dels debats del cicle Visions 5.1.
També és com l'enoturisme és capaç de fer altres activitats. No només és el turista, no? Sinó que el turista visita el celler, va dinar en un restaurant, es queda a dormir en un lloc, fa algun altre tipus d'activitat, i moltes d'aquestes activitats a vegades tenen poc a veure amb el vi. La racionalització, que és d'alguna manera és agafar aquella activitat i veure tots els processos.
Doncs això que estem escoltant són algunes de les reflexions que ells van escoltar al Museu de la Vida Rural, perquè, com dèiem, es va encetar aquest cicle de Visió 5.1 que organitza l'associació La Conca 5.1. És ja la quarta temporada. I en el debat d'ahir es presentava o es plantejava la pregunta si l'enoturisme pot ser, no?, un revulsiu econòmic d'un territori. En van parlar tant celleristes com professionals de la gestió del màrqueting, la comunicació i l'enoturisme. I avui en volem parlar, per això hem convidat el Leandre Romeu, però, Jordina, el que primer volem fer és repassar una mica com va anar aquest debat. I és que, per exemple, doncs, hi va poder parlar Sara Pérez, que és enòloga i biòloga i també filòsofa, i és propietària del celler Mas Martinet i Venus La Universal. També Laura Masramon, que és periodista i sommelier especialitzada en vins de la DO Empordà i en la gestió, com dèiem, també del màrqueting, la comunicació i l'enoturisme. La Nadala Manovens, tècnica d'enoturisme del Penedès, també va estar en aquesta ponència, i Jaume Salvat, geògraf i professor de la URB especialitzat en recerca en els camps de l'enoturisme i el desenvolupament rural. I una última representant, aquesta de la Conca de Barberà, que va ser la Julieta Foraster, propietària del celler Mas Foraster. Tots ells van conviure en aquest debat en què es plantejava, doncs, si l'enoturisme pot ser clau com a revulsiu econòmic d'un territori.
Per això avui ens acompanya aquí el Leandre Romeu, que és el responsable de la Conca 5.1, que és qui organitza aquest cicle. Molt bon dia, Leandre.
Molt bon dia.
Com va anar ahir?
Bé, molt content. Jo vaig quedar, va ser dels debats d'aquests 4 anys que em van agradar més, i també perquè va vindre molta assistència de públic i també molt participatiu, que això va sigut una de les coses que en altres debats, doncs, no ho hem aconseguit. I això, molt contents, perquè tant la taula com el públic crec que van aportar debats, idees molt interessants, i per tant avui, doncs, això, l'endemà, molt, molt contents.
És la quarta temporada ja d'aquests debats. Com neix aquest projecte?
Bé, el cicle Vision 5.1 neix fa 4 anys arran d'un documental que vam fer que es deia Plantant una llavor, i aquest documental, doncs, vam fer 40 entrevistes a 40 persones que treballen al vi, l'enoturisme, el territori, la Conca de Barberà, i bé, al final vam haver de resumir 50 minuts, però teníem 40 hores de material d'aquest documental, i les primeres visions neixen arran de material que va sobrar d'aquest documental, que ho vam distribuir amb 4 temes que no es tractaven directament en aquest documental, i les vam aprofitar per fer càpsules audiovisuals. I així és com fa 4 anys neix les primeres visions 5.1, que eren debats sobre aquestes càpsules audiovisuals. Després, a partir d'aquí, doncs, els altres anys, com que el primer any, doncs, va agradar, va funcionar i vam quedar contents, doncs ja vam transformar-ho en aquests debats que, com ara coneixem, sense càpsules audiovisuals prèvies ni cap material, però ja sí també en aquest format de debat i de 4 o 5 ponents per jornada.
Sempre ha estat itinerant, en aquest cas?
Sí, sempre, sempre. El primer any ja va ser en 4 pobles diferents, el primer any va tenir 4 debats, després ja sempre han sigut 3 debats, però sempre els 3 debats, o els 4, han sigut en 3 pobles diferents de la Conca de Barberà. Al llarg dels anys n'hi ha que repeteixen, o sigui, el Museu de la Vida Rural sempre és com la seu oficial d'estrena, sempre, però després, doncs, bueno, n'han fet a Montblanc, n'han fet a Barberà, n'han fet a Pira, n'han fet a Rocafort, vull dir, sempre ha sigut, la idea és fer-ho itinerant per diversos pobles de la comarca.
Els llocs són itinerants, també els temes són canviants, no sempre és el mateix tema. Com escolliu una mica la pregunta o l'eix principal de cada debat?
Sí, els temes sempre, a veure, són al voltant dels grans temes que nosaltres tractem a l'associació, com el vi, el territori, el turisme, l'enoturisme, la gastronomia, els productes agroalimentaris de proximitat, sempre van, no vull dir, no marxen molt d'aquí, però sí que intentem donar, no, diversos punts de vista, diversos toms al llarg de l'any, no? El primer any que comentàvem abans sí que va ser altres temes més concrets, com la senyalització turística, perquè això era el material que teníem gravat, o algun altre tema, doncs, que, per exemple, Montblanc s'exercia com a capital de comarca. Aquell primer any sí que va ser uns temes potser que després no s'han repetit tant, però aquests últims 3 anys sí que han sigut al voltant d'aquests dels nostres grans eixos de treball, de vi, territori, turisme, naturisme, etc. No? I intentem, doncs, bé, canviar una mica el format. Per exemple, doncs, aquest any és el primer que han fet tan directament 3 preguntes. No? Els altres anys potser era més una afirmació o un tema més general. Enguany han volgut que siguin 3 grans preguntes, i que ja sabem que són molt genèriques, que segurament no trobarem la fórmula màgica ni les fórmules, però bueno, que volem aportar un gra de sorra més, no? en aquestes grans temàtiques que són difícils de trobar solucions màgiques ni definitives, però bé, doncs, intentem fer això. I enguany, doncs, hem escollit aquest estil de 5 ponents sempre i 3 grans preguntes.
I quin és l'objectiu de tots aquests debats? És a dir, un cop s'ha fet el debat i tot el que s'ha parlat, què se n'extreu de tot això?
Bé, nosaltres sempre un dels grans eixos de la Conca 5.1 ha sigut el de generar coneixement. O sigui, les dues grans potes ha sigut, un, generar coneixement, dos, difusió. Les visions, jo crec que entren més en aquesta primera vessant de l'associació, que és la de generar coneixement. El que intentem amb les visions és aportar al territori, en aquest cas de la Conca de Barberà, aquests debats que són universals, que s'estan fent arreu del país i arreu del món, com el que ahir tractàvem. I el que intentem és això, és a dir que a la Conca es puguin fer debats com aquests, no? Que vinguin persones com les que van vindre ahir o d'altres que normalment a la Conca no acostumen a venir, i el que intentem a partir d'aquí és generar aquest coneixement, aquest debat, aquestes sinergies, també que es coneguin entre ells, que vinguin gent al debat, que puguin parlar, que puguin preguntar directament a persones que treballen en aquests espais. Després, també, des de fa 2 anys, gravem aquests debats, que els pengem després al nostre web per tal de donar continuïtat i que ho pugui veure més gent, que pugui estar sempre per qui vulgui, doncs, veure-ho o escoltar-ho. I a partir d'aquí ja el que pugui néixer, doncs, tampoc no busquem res en concret a partir d'aquí, sinó que més enllà de generar aquest caldo de cultiu, aquest coneixement, i cadascú, doncs, bé, si algú hi ha algun seguit de la Conca, doncs, va treure alguna idea o la treu quan ve el vídeo i, o parla, jo que sé, amb la Laura Marramon i diu: Laura, em pots ajudar a fer un paquet turístic, no sé què? Això ja, segons com a vegades, nosaltres potser ja ni ho controlem, no? Però el que sí que volem és aportar això, aquest coneixement, aportar-lo a la Conca, aportar-lo a la web, i bé, i una mica això és el que hem intentat aquests anys amb Visions 5.1.
I és també un intercanvi de sensacions, perquè utilitzeu dos perfils diferents, diguéssim, la persona que treballa amb el, per exemple, en el cas d'ahir, amb el vi, i després la persona que treballa ja des del sector més professional, la comunicació i tots aquests paquets turístics. Sempre utilitzeu aquests dos perfils, el més professional i el...
Sí, sempre el que hem intentat amb Visions, com el nom, doncs, té de les jornades, és que hi hagi el màxim de visions possibles, no? Tant sigui de perfils professionals, de territoris, de persones, de també de gèneres, és a dir, sempre intentem buscar el ventall més ampli perquè hi hagi el màxim de visions, en aquest cas, no? D'opinions, d'experiències. En aquest cas concret del vi, doncs sí que els altres anys també hem intentat que hi hagi aquests dos perfils que tu comentes, no? La vessant més professional d'un cellerista, per dir alguna cosa, i aquesta altra vessant de gent que porta el màrqueting, o com van fer l'any passat, que també hi havia, doncs, vessant més periodística, persones de periodisme del vi, que l'any passat ho vam enfocar més cap aquí, la comunicació del vi, la comunicació dels cellers, etc. No? Enguany era més aquesta comercialització de producte turístic, aquest any, no? L'any passat potser era més de difusió del vi i del periodisme del vi, de comunicació del vi, que també és molt, molt interessant, però sí, sempre intentem que hi hagi el màxim de perfils professionals, per dir-ho així, diferents.
Doncs el primer debat d'aquesta ja quarta temporada va ser ahir, com dèiem, al Museu de la Vida Rural, i tenia aquest eix principal, l'enoturisme com a revulsiu econòmic d'un territori. Aquesta era la pregunta que es plantejava, i l'André, van sortir comentaris de tot tipus, i va ser un debat molt interactiu també amb la pròpia gent del públic.
Sí, això va ser una de les grans sorpreses d'ahir, que entre ells ja també es va generar aquest debat, perquè hi havia perfils diferents. No? La Sara Pérez, doncs, ja té un estil de celler molt diferent del que pot tenir, doncs, en aquest cas també la Joeta Foraster, del Mas Foraster, o del que intenten des dels sectors de màrqueting com la Laura Marramon, no, intentar que els cellers facin. Per tant, entre ells i a la taula hi va haver un debat molt interessant, que això que recomano després un cop ara amb els talls que passareu o quan ho pengem al nostre web que la gent ho recuperi, perquè hi havia divisions molt diferents i totes vàlides, perquè en aquest cas no, la Sara Pérez té un model que ha triomfat i en canvi és molt diferent del que segurament no des de les escoles de negoci, per dir alguna cosa, de màrqueting o etcètera, les universitats proposarien, no? Per tant, vull dir, sempre hi ha, no, els models capes, tots són diferents, mai hi ha models estàndards per moltes coses, per tant és interessant sempre conèixer i aprendre de tots els possibles models. I després, per altra banda, com comentaves, doncs també ahir el públic, va haver un públic que també hi havia molta gent interessada, hi havia també celleristes, hi havia gent que del món del vi que treballa com enòlegs, hi havia també gent de la comunicació del vi, viatgers, ahir hi havia un públic molt heterogeni, molt interessat, i després va ser molt interessant aquest debat final, perquè això, no, amb ganes de participar i dir la seva, i idees molt interessants també del públic.
Clar, perquè finalment, o en resum, hi podrien haver tants ponents com persones hi ha en aquella sala, perquè
correcte, sí,
la
no,
gent ahir... que també estava en el públic...
Sí, ja sempre al final hem d'escollir, això és el complicat, perquè és el que et deia, intentem això, que sigui representatiu de molts aspectes, i sempre és complicat fer la tria de ponents, i el públic ahir segur que n'hi havia uns... Bueno, alguns del públic ja ha sigut ponents altres anys, i segur que algun dels que hi havia ahir ho seran en anys propers, per tant, sí, i estem contents per això el d'ahir, no? El debat d'ahir estem contents perquè vam aconseguir treure un públic que a vegades és complicat, que és gent que treballa, que sobretot també al final ho fem per aquesta gent també, no? Perquè intentem això, que aquesta gent, la gent que treballa al sector del vi, en la branca que sigui relacionada amb el món del vi o del turisme, doncs pugui, els hi serveixi per la seva feina, els hi serveixi per avançar o pel que ells creguin, no? Per tant, ahir estem contents per això, perquè doncs, vam aconseguir atreure una part del públic, no, que era d'aquest sector professional o que està molt interessat en aquests aspectes.
Comencem a recuperar ja alguns dels moments que es van viure ahir. Primer, en una fase introductòria, podríem dir, d'aquest debat, on es plantejava una mica el context o què és l'enoturisme. Per exemple, escoltem ara a Jaume Salvat, que explicava que l'enoturisme no és només el vi, sinó també un conjunt d'activitats i d'actors que l'envolten.
També és com l'enoturisme és capaç de fer altres activitats, no només és el turista, no? Sinó que el turista visita el celler, va a dinar en un restaurant, es queda a dormir en un lloc, fa algun altre tipus d'activitat, i moltes d'aquestes activitats a vegades tenen poc a veure amb el vi.
Per exemple, també en la definició de quina és l'activitat més important o principal, Laura Masramon en deia això.
L'activitat principal, tornant a la pregunta, seria doncs, exactament això, passejar, menjar i beure bon vi. A través d'això ho pots fer a través de les visites, diguéssim, però també ho pots fer a través de moltes altres experiències o altres activitats, o inclús ho pots fer pel teu compte.
I en un últim terme també recuperem el que va explicar la Nadala Manovens, que deia que feia una metàfora que era com un tren en què hi han de pujar diferents actors, perquè l'enoturisme és això, una confluència de sinergies entre tots els actors d'un territori.
Ensenyem un celler, tot el procés, un cop n'has vist un, n'has vist molts, hem de donar alguna cosa més al turista, hem de donar experiències, com comentaves tu, que és un tren que va arrencar, que va passant, i que tant els cellers, les caves, els allotjaments, restaurants, empreses de serveis que han anat apareixent de noves, no? Ara segways, guies turístics, etc., van pujant. Cada un té el seu ritme.
Doncs aquest tren, Leandre, no sé si per exemple aquí a la Conca ha arribat o la gent l'està veient com un tren en què hi ha de pujar cada actor.
Jo crec que en aquests últims anys hi ha hagut un canvi, que el tren està a l'estació i crec que l'està intentant, no, arribant a l'estació cada cop més gent, però que si ha sortit està a la primera parada, que diguéssim, no? Fent servir aquesta metàfora, és a dir, que queden moltes parades per endavant, que jo crec que potser fa uns anys no es veia ni el tren, quan vam començar segurament amb l'associació, que per això el documental que vam fer doncs era una mica intentar fer una mica de catalitzador i de motor de tot això, però en aquests 6 anys, 7, sí que jo crec que el tren almenys ha arribat o és a l'estació, però queda molt de camí a recórrer, no? Com una mica ahir el que va sortir també, no? Que en el cas de la Joeta Foraster, que va també explicar una mica això a la Conca, no? Que ella va explicar, es va centrar més en el cas de la Conca, i sí que també ho comentava, no? que això, que cada cop hi ha més visites, que cada cop a la Conca doncs, hi ha més serveis també, es fan més activitats des de molts sectors, i per tant doncs, això, crec que estem a l'inici, però que hi ha bones vibracions i hi ha la gent, hi ha la qualitat, hi ha el producte per fer-ho.
Doncs per exemple, recuperem aquest tall de la Julieta Foraster, on deia això, no? El fenomen que ja estan notant una miqueta més de gent per la comarca.
cada vegada veiem que ve més gent gràcies a les cases rurals, a tot l'entorn que tens, que ells també s'agafen una mica a tu, perquè si només venen a dinar o només venen a dormir i no poden fer res més, d'alguna manera troben alguna cosa més a fer, no? És un complement que entre tots engrandim el territori i fem que el nostre territori es conegui més.
Clar, perquè el que va sortir és això, no? Que al final el que es fa amb l'enoturisme no és explicar només un vi, sinó explicar una tradició, un territori, una forma de fer. I és una mica el que vam veure, sobretot dels celleristes, i és on també es va començar a generar aquest debat dels que ho fan des de la passió i no tant des de la tècnica i la part més professional. Aquí va ser on van començar a sortir una mica les divergències en aquest sentit.
Sí, hi havia com dos models, no? I es va veure clar. I crec que com moltes coses a la vida s'ha d'intentar trobar l'equilibri, no? Entre aquestes dos vessants, que s'ha trobat, no es pot perdre la passió. Crec que l'aeroturisme, el dia que el facin robots per dir alguna cosa, o persones molt mecanitzades, doncs perdrà el seu al·licient, perquè al final la gent, quan la majoria de les persones que van a visitar cellers o llocs enoturístics, el que volen també és saber que hi ha això, les coses que hi ha darrere, no? La passió d'aquella persona, la història familiar o la història de l'empresa en concret que va visitar, o les curiositats, les anècdotes, les coses que el fan fer diferent. I per tant això, la base de la passió, la base personal, la base humana hi ha de ser. I el que està clar també per l'altra banda, però bueno, doncs que hi ha d'haver una certa, doncs, professionalització entre cometes, o que sigui una miqueta, doncs, també pautant, no? Quan dura la visita, quan costa, que això també és una de les coses que hi es va debatre, és a dir, que hi ha d'haver una miqueta d'informació, també perquè la gent, doncs, que vingui sobretot de fora, no? Perquè la comarca, mira, és diferent, vaig aquí, vas allà, però sobretot si vols atreure gent de fora de la comarca i fins i tot de fora de Catalunya, etc., doncs sí que hi ha d'haver una certa previsió, que estigui una mica ordenat, però després l'important és trobar aquestes persones, aquestes empreses que ofereixen coses diferents.
Professionalització fins a un punt, així ho deia la Sara Pérez. Ara recuperem aquest tall perquè, de fet, podríem recuperar-ne un parell de la Sara Pérez, no? Perquè potser va ser la que va trencar una mica més l'esquema, sí. Perquè, de fet, el seu model, no, també ho deies, és aquest que es desmarca molt més del que els professionals de la comunicació i del màrqueting defensen.
Sara Pérez és un artista i és una persona molt anàrquica, però bé, és la seva gràcia, no? I així, jo crec que, bueno, que així s'ha demostrat, i per això també té, no, els reconeixements que té, i és el que la fan especial. Si la Sara Pérez fos diferent, segurament no hauria aconseguit el que ha aconseguit.
Doncs això, escoltem aquest tall de la Sara Pérez.
Penso que el tema de la professionalització està bé, igual que està bé en tots els sectors, però fins a cert punt, perquè a mi em fa molt de iuiu, perquè sempre que penso en professionalització penso en aquest desarraigament, no? en mantenir aquesta distància, no? I la gent que està en el turisme, que vol dir que has de comunicar, o et surt de dins o plega, perquè ja pots tindre 50 carreres superprofessionals de turista, en el turista i el que tu vulguis, però plega, o sigui, igual el teu és fer una altra cosa.
Clar, la passió pel vi no s'aprèn a les facultats.
No, ja ha de vindre una part de tu, està clar. Sí. El que et poden ensenyar són altres coses que també són importants i interessants, però està clar, com tota la vida, no? Com amb altres que feu ràdio, sobretot també és un exemple, la vostra associació i l'Espluga Audiovisual, no? que sense aquesta passió que teniu, doncs com en molts aspectes de la vida no sortirien les coses com surten. I en el cas del vi també és molt important la passió que posen els celleristes després a l'hora de transmetre-ho, no? i que arribi al final al consumidor final o a qui sigui, no? O als mitjans, o etc. I jo crec que clar, el cas de la Sara és bastant paradigmàtic, i això, com molt contents de que hi pogués vindre, i això, que fos aquesta nota, bueno, que hi hagués aquest davant, no? Que és el que buscàvem, no? Que hi hagués aquesta part també més de professional i aquesta part més de la Sara Pérez en aquest sentit, doncs bueno, crec que vam aconseguir que hi hagués aquest debat.
Per anar tancant, un punt on sí que més o menys es van posar d'acord és que l'enoturisme ja no és només ensenyar un celler per dins i com...
Que hi ha dins del celler. No? Això sí que va haver més unanimitat en aquest sentit de que s'ha d'oferir més coses, no? Perquè això, quan no has visitat un celler, si t'expliquen, doncs, les tines, si t'expliquen el procés de la malolàctica, que es diu, no? Que sempre es posa com a exemple, quan t'has explicat aquestes coses, clar, la majoria de llocs sempre és el mateix, no? Després el que s'ha de buscar, doncs, bé, és el territori d'on ets, o el lloc físic on està el celler, les característiques d'aquell celler que el fan diferent, les varietats que utilitza, també que poden ser en algun cas el ganxo per estirar gent. Bé, hi ha multitud de coses que poden fer diferent un celler i que són aquestes les que al final crec que s'han d'utilitzar més per atreure visitants.
Clar, hi ha uns conceptes que es van repetir molt. Autenticitat, història, vivències, experiències, real... De fet, sí. És el que també es van posar d'acord, no? Que aquest turista que visite un territori és el que també busca al final.
Sí, jo crec que sí. I en aquest cas particular d'aquest tipus de turisme, doncs és el que busca, no? Perquè també va sortir aquest exemple del turisme de sol i platja, que el Jaume Salvat va comentar, no? que el turista de sol i platja busca sol i platja. Però en aquest cas, jo crec, del turisme enològic, del turisme cultural, d'aquest tipus de turisme, el que busca sempre és aquest fet diferencial, no? I aquesta cosa de fer diferent. I per tant, jo crec que en aquest cas de la Conca de Barberà, doncs els cellers han d'intentar, doncs, oferir. Aquí ja tenim el trepat, tenim també molta història, depèn de cellers com el de Badia de Poblet, doncs el monestir de Poblet, cellers com Mas Foraster d'ahir, doncs aquesta història familiar, no? de fa molts anys. Vull dir, jo crec que cada celler té la seva història, els cellers que surten del viver de celleristes. Mm-hmm. Vull dir que la Conca de Barberà, jo crec que quasi tots els cellers tenen algun tret diferencial que crec que és el que han de potenciar per intentar atreure gent o per intentar vendre el seu producte, per intentar el que sigui.
I per tancar, una última reflexió de la Sara Pérez, que resumeix molt bé el que ha de ser l'enoturisme o com ha de néixer, i que de fet també crec que resumeix bastant bé això del Vision 5.1 i del projecte de la Conca 5.1. I és que perquè un projecte arreli i prosperi, diu que ha de sortir de baix, de la gent del propi territori.
És que no ha sigut una campanya, no ha sigut a resultes de posar una subvenció, no ha sigut a resultes de res forçat ni vingut des de dalt. Això ha nascut des de baix, des de l'interès de les persones, per l'amor al vi, per conèixer territoris, i això cada vegada és més, i quan algú neix de baix, això es queda.
Doncs aquesta és una reflexió que crec que podem aprofitar per tancar i també per recordar que aquest projecte de la Conca 5.1 de moment també es quede, i és que encara li falten dos debats.
Sí, ara tenim dos debats encara per fer, que és el proper 9 de juny a Pira, que parlarem de productes agroalimentaris de proximitat i gastronomia, si és una realitat ja, és a dir, si els restaurants, si les botigues, doncs, tenen productes del territori. Intentarem analitzar aquesta pregunta, si és realitat o no. I finalment, el 7 de juliol a Montblanc, al Museu Comarcal de Conca Barberà, parlarem sobre territori, sobre com gestionem el territori i la seva diversitat en ple segle XXI, l'any 2017, com ho gestionem tot això, no? També lligat amb el turisme, l'arribada de turistes, bueno, una mica mirar com gestionem i com podem protegir el territori. Queden aquests dos debats, són molt interessants, 5 ponents cada dia, també 5 ponents, doncs, com això, amb divisions diferents, ve gent de l'administració pública, ve gent que treballa en restaurants, ve gent de la Conca, ve gent de fora, gent que ha tingut responsabilitats, doncs, en projectes com l'any de la gastronomia, etc. Vull dir, jo crec que també queden d'això, dos debats molt potents, el d'ahir va ser molt, però jo crec que els dos que queden també recomano a tothom que es pugui apropar en aquests dos dies o després mirar-ho a la web o qualsevol programa que surti en talls o el que sigui. Vull dir que animem a tothom a participar-hi.
Doncs, Leandre Romeu, responsable de la Conca 5.1, moltíssimes gràcies per venir avui a l'Espluga FM Ràdio i felicitats per aquest projecte.
Gràcies a vosaltres i felicitats també per tot el vostre projecte. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I traveled the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you.
I continuem ara al clau de setmana. És moment de descobrir els diables de l'Espluga, el som el que...